amb el suport de la Diputació de Barcelona, han posat en marxa el grup de suport emocional i ajuda mútua. Fa pocs dies en parlàvem en el dia de la seva presentació aquí a la ciutat, però avui volem aprofundir una miqueta més amb aquest grup de suport emocional, que el que pretén és ser un espai de relació, de suport psicològic i d'intercanvi d'experiències per persones, en aquest cas cuidadores d'altres persones en situació de dependència. I és per això, deia, volem aprofundir, per això avui volem conversar amb la psicòloga d'aquest grup de suport emocional, que és la Yolanda López. Què tal, Yolanda? Molt bon dia i benvinguda, al bon dia.
Hola, molt bon dia a vosaltres.
La Yolanda és psicòloga i vinculada a la Fundació Hospital. Dèiem que volíem aprofundir una miqueta més en aquest treball que feu, en aquest grup de suport emocional. D'entrada, sou moltes persones que us hi trobeu, en aquest grup, Yolanda?
En aquest en concret de Calella són 13 persones de moment. En general, si penséssim en Catalunya, sí, hi ha moltíssima gent, i cada vegada més gent que no és professional però que es troba amb la funció d'haver de fer de cuidadors dels seus propis malalts. Cada vegada més, perquè a més la gent cada vegada dura més anys o surt amb més patologies amb necessitat de rebre atenció. Mm.
És important això de no professionals, eh? Són persones que, com molt bé diu la Yolanda, es troben doncs d'un dia per l'altre que se n'han de fer càrrec de persones del seu entorn que no es poden valdre per elles soles, no? Com ho viuen això aquestes persones?
Bueno, de fet, un dels motius pels quals es fa aquest tipus de grups és per això, perquè són situacions que no estan preparats i que sovint els hi ve, vulgarment diríem que els hi ve una mica gran. S'ho troben i fan el que poden i amb el que saben. I moltes vegades, si per les persones que són professionals és complicat, per ells també. Una de les coses que normalment més ens trobem és que se senten molt sols i molt incompresos per la resta de la societat. Perquè és fàcil dir-li, tu el que has de fer és, però la realitat és que un cop estàs tu dintre vivint aquesta situació, és complicat. És complicat perquè no només és atendre la persona, sinó que a vegades en funció de la malaltia que tinguis davant també és aprendre a fer el dol d'aquella persona que es va degenerant i que ja no és la persona que jo reconeixia feia uns anys enrere.
Uh-huh. I això què representa la persona cuidadora? Com ho somatitza tot això? Suposo que això té repercussions segur en el seu estat físic i emocional.
Exacte. Físicament a vegades comencen a patir, bueno, pues el fet de fer transferències amb persones que tenen el seu propi pes i que no ajuden, físicament el cos es va deteriorant. I a més, psicològicament moltes vegades entren en un estat d'ansietat o de depressió, que és el que comporta també aquest sentiment de soledat. I a vegades hi ha psicosomatitzacions, són persones que potser tenen més tendència a malalties, tot i que no s'ho permeten, mentalment no s'ho permeten, tot i que el cos sí que ho manifesti. No, elles tenen la sensació que no poden caure mai malaltes, però la realitat és que si jo tinc molt d'estrès, porto molta angoixa i a més tot això em comporta anar tenint símptomes depressius, el sistema immunològic baixa i el cos somatitza amb, bueno, qualsevol tipus de malaltia, o mals de cap, o qualsevol, o com t'he dit davant, més probabilitat de tenir algun constipat, alguna cefalea, alguna migranya.
De què parleu? Què expliquen aquestes persones? Perquè això, a fi de comptes, no deixa de ser com una miqueta una teràpia de grup, no? Allò que hem vist tantes vegades, no? Mm. Aquestes persones sentades en forma de circunferència que es van explicant una miqueta com és el seu dia a dia. No sé si és la posada en escena vostra, però en qualsevol cas ens ho podem imaginar una miqueta d'aquesta manera, no? Què s'expliquen entre ells?
Bueno, primer que sí, és així, és sí? En cercle, vale? I llavors el que fem, la rutina nostra sempre és, jo els dic, de fet, la Diputació ens porta uns temes que hem de treballar. Llavors, la rutina normal dintre d'un dia seria, bueno, donar la benvinguda a tothom, si es pregunta si hi ha hagut alguna novetat durant la setmana, si necessiten fer alguna proposta a ells o necessiten parlar d'alguna cosa en concret, es comunica a les persones que si aquell dia no han pogut venir, el motiu, perquè això és una cosa important, no sempre se'ls diu, que com que al final s'acaba fent com una petita família dintre del grup, doncs que el fet d'avisar que no podran venir i el perquè, doncs fa que la gent també se senti com més família. Mm. I després es presenta un tema. Com a temes que es treballa primer, explicar-li a la gent què és, què significa un grup. Com tu ben deies, realment, tot i que es diu un grup d'ajuda mútua, sí que funciona com un grup terapèutic, perquè a més està la figura del psicòleg, que és una mica qui gestiona una mica el grup. Vale. Llavors, què treballem? Primer aprendre què significa ser cuidador. I que el fet de cuidador pot comportar un síndrome de cuidador, que és el que nosaltres més cuidem. Llavors els intentem ajudar des d'entendre que la persona, en funció si són malalties degeneratives, aprenguin a elaborar el propi dol d'aquesta persona, a fer front a situacions que tenen davant i a saber valorar si realment depenen d'ella solucionar-les o no, a saber quan han de demanar ajuda, a saber comunicar-se amb el malalt, posar-li límits, a no sempre accedir a tot el que el malalt diu, perquè a vegades els malalts el que fan són xantatges a les persones. Llavors els ensenyem també a posar una mica de límits, els ensenyem tècniques de relaxació perquè ells puguin gaudir d'aquests moments, els ensenyem una mica també a comunicar-se, a expressar emocions, a no tenir vergonya de dir un dia si se senten malament, perquè socialment és com que només podem estar bé, i si estem malament la gent ja ens rebutja. Doncs en allà no, en allà saben que tenen el seu espai per poder expressar el que senten i com estan, i ningú el rebutjarà. Coses d'aquest estil. També els ensenyem que tot el que es diu allà dintre del grup queda dintre del grup i no es pot dir, no es pot explicar. Jo puc dir que jo vaig amb un grup, però no que aquella altra persona també hi va. I els ensenyem també una miqueta que tinguin un espai personal, individual, sense cap mena de pressió, on puguin també relaxar-se, perquè els grups no només és parlar de coses molt serioses, sinó a vegades també és recuperar una mica el somriure de la gent, que quan estàs capficat amb un problema d'aquest estil, sovint no tenen ni moments per riure. I també intentem que siguin moments doncs, de riure, a veure que el benefici del riure també és teràpia.
Has parlat de xantatge. M'agradaria tirar una miqueta aquí, perquè sí que és veritat que hi ha malalts que són molt bons malalts, però hi ha malalts que no són tan bons, no? I aquí és on suposo que la situació es complica i molt, no?
Aquí és on tenim el gran problema. Clar. Un malalt és veritat que té certes necessitats, però a vegades el que fan, com que saben que la persona que tenen al davant és la que els estima i ells també coneixen aquella persona, doncs a vegades les comprometen fins al punt de que no les deixen ni respirar. I a vegades ens trobem doncs, que si saben que aquella persona ha de marxar a fer un sopar o a prendre un cafè, a vegades és un cafè d'una hora amb la persona, doncs provoquen que se senten malalts. Si les persones tenen malalties físiques però no mentals, llavors fan el xantatge, tu te'n vas, tu em deixes, jo em quedo aquí, no, sisplau, queda't, que no, l'única persona que en sap cuidar ets tu, és que els altres no m'ho fan bé. Llavors això és una cosa que hem de treballar de forma insistent, perquè el que fa el cuidador és començar a sentir-se culpable, i els hem d'ensenyar que no són culpables de res i que el malalt també té una part de responsabilitat en el seu propi procés de la malaltia.
I suposo aprendre a posar una miqueta una curassa, no? Perquè tot això no traspassi i no t'afecti fins al punt d'emmalaltir tu mateix, com deies abans, no?
Clar, la cuirassa a vegades ens costa ensenyar-los, perquè
ja crec,
jo entenc que bueno, no, nosaltres com a professionals ens ho mirem des de fora i bueno, és una altra situació. Saps que a vegades per al bé del propi malalt t'has de quadrar una mica. Als familiars això els hi costa més, els hi costa una miqueta més. Llavors el que com a mínim els ensenyem és que aprenguin a dir-li que no al malalt en un moment donat, que li estan demanant una cosa que ells saben perfectament que el malalt pot fer i que és comoditat. Comoditat o aquest punt de xantatge de si jo dic que no ho sé fer, tu et quedes amb mi, o si jo m'enfado, tu estàs, encara que estiguis discutint, estàs molta estona amb mi. Això és com a mínim el que intentem ensenyar-los. Això, i que no se sentin culpables quan li diguin que no a una persona.
Avui al Bon Dia conversem amb la Yolanda López, psicòloga, la psicòloga del grup de suport emocional i ajuda mutu, aquest servei que posa, en aquest cas, l'Ajuntament de Calella amb el suport de la Diputació als ciutadans que han de cuidar a persones. Imagino que potser en alguns moments aquelles persones que ens escolten a aquesta hora del matí i que es troben amb aquesta situació deuen pensar que fàcil és parlar des de fora, no? I que difícil i que complicat és viure-ho des de dintre, no? Hi ha més homes o més dones en aquests grups de suport emocional?
Més dones. Jo crec que en qualsevol...
No sé per què, però m'imaginava la resposta.
Sí, oi que sí? En qualsevol cosa de la psicologia normalment ens trobem més dones que homes. Sí, sí. Potser també és perquè la dona, de per si, en evolució filogenètica ja era més cuidadora, i també perquè l'home és el que acostuma a agafar primer les malalties entre cometes.
I què vol dir entre cometes?
Bueno, perquè com que la probabilitat de vida l'esperança de vida s'ha allargat, és més fàcil que a mesura que va passant el temps l'home malalteixi abans que la dona, perquè la dona té més esperança de vida, o amb malalties degeneratives.
I perquè normalment també l'home és més gran que la dona, normalment, no?
Exacte. I perquè si el malalt és la parella, és la dona, sovint els fills potser sí que es fan més càrrec, perquè l'home, depèn en quin tipus, de quina dècada, de quina generació sigui, ja reflecteix que ell necessita ajuda.
Ja. Uh-huh. I el tall d'edat?
Mira, jo crec que és d'uns 50 anys, tot i que cada vegada més jo em vaig trobant gent de 70, inclús de 80 anys, que també estan fent de cuidadors principals de la seva parella.
Uh-huh. Amb quina freqüència us trobeu vosaltres, Iolanda, aquí a Calella?
Sí, els grups són setmanals i estan programats per 10 sessions, d'hora i mitja.
I ho feu a la sala d'actes de l'Ajuntament Vell quins dies?
Els dimecres, tots els dimecres.
Els dimecres, i amb quina hora? A quin horari feu?
És de 5 a quarts de 7.
Aquest és un recurs, i vull insistir molt, que posa a servei del ciutadà l'Ajuntament de Calella, en aquest cas amb el suport de la Diputació de Barcelona. Hi ha un telèfon, per si us voleu informar més sobre aquest recurs, podeu demanar informació al 93 766 15 52, que és el telèfon de Serveis Socials, on aneu directament a Serveis Socials a explicar el vostre cas, perquè potser formar part d'aquest grup us pot ajudar, aquest grup de suport emocional i ajuda mútua. No sé, Iolanda, si vols destacar alguna cosa més en aquesta entrevista que t'hem fet avui.
No, simplement això, que si hi ha alguna persona amb aquesta situació, animar-la que truqui a Serveis Socials i que vingui al grup, perquè realment en el grup és on podrem parlar lliurement de qualsevol cosa, perquè tots estan en la mateixa situació. Poden tenir diferents gènere, poden tenir diferents situacions econòmiques, socials, d'edat, però hi ha una cosa que els uneix, és que estan passant la mateixa situació i que els sentiments i els pensaments i les pors i les culpes són les mateixes, i que en allà sí que segurament se sentiran compresos, perquè tothom parla el mateix llenguatge.
I sembla,
cuidador.
Sí, i sembla que no, però hi trobes consol, no?, quan veus que hi ha altres persones que passen pel mateix que tu, no?
Troben consol, sí. Troben fins i tot, jo crec que suport i es reconforten. Inclús jo he arribat a veure com després, fora del grup, queden o s'ajuden, doncs jo tinc això, doncs jo agafen idees. Això és com els grups de dol, no? Jo treballo molt amb grup de dol, i l'altre dia una noia em deia, hòstia, doncs potser sí que és veritat que haig de venir al grup, perquè l'altre dia una senyora va dir, doncs jo estic fent això, jo ho he provat i a mi també em va bé. I entre ells sí que s'accepten consells. El que normalment la gent no accepta és consell d'una persona que ho viu des de fora, perquè com tu ben deies abans, és fàcil parlar des de fora. És com jo sempre els dic, jo us explico les coses de forma molt senzilla, perquè jo sé que és molt complicat. Si a sobre us ho explico complicat, encara agafareu més por. Però és molt difícil portar a terme la tasca de cuidador, més quan no estaves preparat i més quan pel mig hi ha sentiments, perquè és el teu familiar el que està malalt.
I tant. Doncs aquest grup de suport emocional i ajuda mútua, com deia la Iolanda, es troben els dimecres a la tarda a la sala d'actes de l'Ajuntament Vell. Si voleu demanar informació, és un servei gratuït que posa a l'abast dels ciutadans l'Ajuntament de Calella. Podeu anar a Serveis Socials directament o trucar al telèfon de Serveis Socials, que és el 93 766 15 52. La Iolanda López, amb qui avui hem conversat, és la psicòloga d'aquest grup. Iolanda, t'agraeixo molt la teva, en aquest cas, disposició per parlar amb nosaltres.
A vosaltres també, per interessar-vos i per impulsar aquest projecte.
Que vagi molt bé. Gràcies, Iolanda.
Moltes gràcies. Adéu, bon dia.